minuts per arribar a les 11, a les 12 del migdia, moment que acabem aquest Sant Cugat a Fons, matins en xarxa, i ja ho sabeu, els dilluns toca fer sessions de benestar emocional amb la psicòloga de Pantarre, Gisela Llobé. Gisela, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, el cap de setmana i la setmana passada, bé?
Bé, bé.
Arribem amb ganes aquest dilluns.
Sí, tornem amb energia, eh?
Clar que sí. Avui no parlem de res en concret, sinó que avui tenim consultes de gent que us fan arribar els seus dubtes, les seves inquietuds a Pantarrei. Per tant, avui tractarem tres casos en qüestió i veiem quina resposta podeu donar des de Pantarrei. Tres temes diferents entre ells, tots lligats, tot s'ha de dir, el que passa a casa, amb la família i tot plegat.
Però coses molt quotidianes,
sí,
eh?
Exacte, però situacions molt, molt habituals i aprofitant aquest moment, aprofitem per dir-vos que si teniu qualsevol consulta que li voleu fer arribar a la Gisela, recordeu que podeu enviar-nos un correu electrònic a fons@cugat.cat i li farem arribar a la Gisela i en directe us ho resoldrem. Comencem pel cas número 1. Gisela, diu així el títol, diu: hola, soy madre de un bebé de 15 meses y me siento muy agobiada. I el problema que té aquesta noia és que el seu marit vol tenir un segon fill i ella està molt agobiada perquè creu que el seu marit la pressiona. Llavors, la cosa és que no sap ben bé què fer amb aquest assumpte.
Aquí hi ha dues coses importants, eh? Primer, que és un nen de 15 mesos, val? Llavors, ella el que diu és que, bueno, doncs, comporta molta feina aquest bebé, i clar, el que li està ocasionant és que, bueno, doncs, evidentment, quan un nen ve a la família, i sobretot si és el primer, hi ha un desgast tant emocional com energètic per part dels pares. Mm-hmm. Val? I sobretot per part del primer cuidador, que moltes vegades sol ser la mare.
Exacte.
Val? Per què estem parlant d'això? Doncs perquè evidentment el ritme que porta el bebè quan neix no és el mateix que porten els pares. Llavors, doncs, estem parlant de nits sense dormir, de molta dedicació, de molt temps, de molta paciència, de aquest ja té 15 mesos, més o menys pot dir més o menys el que li passa, però moltes vegades els nens, sobretot quan són molt bebès, no saps què li passa, ploren, i això comporta, diguéssim, una ansietat en els pares primerencs, sobretot, molt gran.
Exacte.
I un desgast energètic molt gran. Llavors, una de les coses que planteja aquesta pacient és que, clar, o sigui, a veure, jo en principi pues estic molt contenta amb el fill que tinc, però sí que ara el meu marit vol tornar a tenir un segon i jo no em veig encara, em veig com una mica desbordada de si amb aquest ja m'està costant portar tot el dia a dia, no? Doncs com puc fer amb un segon, no? Què li podríem dir primer de tot a aquesta pacient? El primer que li podríem dir és que la part més important és que parli amb el seu marit d'una forma sincera. Mm-hmm. Perquè moltes vegades el que ens passa és que hi ha un dèficit de comunicació dins la parella. Que això s'agreuja quan ve un fill, val? I això passa moltes vegades. Vas tan desbordat, estàs tan cansat, que no acabes d'expressar de forma sincera i directa el que realment sents i com et sents. Llavors, jo el primer que li recomanaria és això, que parlés de forma sincera amb el seu marit, que li digués: mira, jo entenc que tu vulguis tenir un altre fill, entenc aquesta part, doncs, que a tu et vingui de gust, però jo ara mateix, doncs, em veig molt desbordada, emocionalment, doncs, molt desgastada, i necessito un temps per tornar-me a refer i plantejar-me llavors. Perquè és molt important que tingui en compte que quan estàs en aquest moment de desgast emocional, perquè, a veure, un nen porta molta riquesa, val? Però sí que és veritat que porta també molt desgast. Doncs quan estàs en un moment d'ansietat i d'angoixa i el fet de que la teva parella vulgui tenir un segon fill, a tu ja et crea una pressió, perquè ella parla de pressió, això vol dir que tu emocionalment no estàs bé, t'has de tornar a estabilitzar, val? Llavors no pots prendre una decisió amb aquest nivell emocional, val? I això és molt important que ho tingui en compte. Llavors ella, per prendre aquesta decisió, ha d'estar més estable emocionalment, no? Menys desgastada.
Correcte.
I la tercera cosa que li diria és que aquí no ho especifica ella, però sí que és veritat que podríem demanar-li com es reparteixen les tasques a casa, sobretot amb la qüestió del nadó. Per què? És molt important que aquestes tasques es reparteixin. Hem de pensar que sou dos, val? Quan són famílies monoparentals és més complicat, però sent dos dintre de la família es pot repartir, i tu, diguéssim, que tens un moment de recargar la teva energia. Val? Llavors, en el moment en què, per exemple, no sé, estic parlant de, per exemple, nits que no dorms, doncs en el moment en què un estigui en una nit sense dormir, doncs que després sigui l'altre el que s'encarregui la nit, perquè l'altre pugui recuperar energies, val? Clar. I el fet de tenir les tasques separades, de compartir-les i de poder tenir una comunicació fluida i molt directa i sincera, és el que després fa que les parelles doncs puguin continuar amb aquest petit desgast emocional que provoca un nadó a la família, no?
Fantàstic. Doncs respost la consulta d'aquesta mare d'aquest bebè de 15 mesos, tant de bo pugui aclarir-se i tirar endavant. Segur que ho aconseguirà. Un altre cas, aquest bastant complex, aquest és bastant dificultós. La pregunta és, ¿cómo quitarme la rabia y la ira hacia mi expareja? És el cas d'una dona que està casada amb el seu marit durant 30 anys, es separen, però sí? Segueixen vivint junts.
Sí, per una qüestió econòmica d'ella, eh?
Exacte. De fet, qui trenca la relació és ell, en aquesta ocasió, perquè diu que ella no és feliç. Llavors, ella el que desenvolupa és una ràbia cap a la seva exparella que no sap ben bé com canalitzar. Es troba en una situació molt i molt complicada i el que es pregunta ella com ho pot fer per deixar aquest odi enrere.
Val. Aquí també tenim diverses coses. Una, que complica molt la situació, és que conviuen junts. Llavors, això, a l'hora diguéssim, de gestionar aquesta ira i aquesta ràbia, és molt més complicat quan, diguéssim, que l'objectiu de la teva ràbia i la teva ira el tens amb tu vivint, no? Això és, diguéssim, el procés molt més complicat, val? Perquè la distància i el temps, evidentment, sempre ajuden a minimitzar l'emoció, val? En segon lloc, que una de les coses que li passa a aquesta dona i que hauria de començar a entendre és que, clar, ella diu que el seu marit l'ha deixada, no? I que l'ha deixada perquè ell diu que ella no es trobava bé en el matrimoni. I ella sent com una ràbia perquè ella ha pres la decisió de deixar-la. Primer de tot, això és totalment normal. Quan una sent rebutjat, quan una sent menyspreat o malmès, adquireix una ira, una ràbia, no?, que és la nostra defensa emocional i diguéssim, fisiològica que ens fa tirar endavant. Llavors, primer de tot, què li diríem? Que no culpabilitzi aquest sentiment. Que aquest sentiment és normal que el tingui, val? Perquè moltes vegades una de les coses que també diu aquesta dona és que, clar, diu, tinc ganes de fer-li mal. Clar, és que la ràbia comporta atac. Clar. Llavors, és normal que tingui ganes de...
Una ràbia pacífica, no hi ha res a registrar encara.
No. Llavors, doncs, és normal que tingui aquest sentiment. Què ha de fer? Una cosa és, primer, acceptar que aquest estat forma part de la situació que està vivint, val? I això és important perquè així no bloquegem cap emoció. I després hem de començar a gestionar, val? La minimització d'aquesta ràbia. I aquí té dues coses importants a fer. Una és marcar-se uns objectius nous de vida, val? En els quals els objectius anteriors ja no hi són, val? I això és important, perquè pensa que ara ella té el poder de la llibertat, diguéssim, del temps, i això ho ha de veure com algo positiu, de fer amb la seva vida el que ella vulgui i com vulgui. Els fills són grans, no té el lligam de la parella, per tant pot decidir cap on vol tirar, val? I això és important.
Aquest sentit ho té fàcil.
Exacte, exacte. Llavors, una de les coses que hauria de plantejar-se en el punt d'objectius és la part econòmica. Ella diu que ara no està econòmicament bé i, per tant, encara continua vivint amb el seu marit. Clar, si tu tens ràbia contra una persona en concret o generes una ira, si a sobre aquesta persona... diguéssim, depens d'ella econòmicament, clar, la ira encara és major, val? Llavors el que ha de fer primer de tot és intentar començar a no dependre d'aquesta persona econòmicament, buscar-se un objectiu, marcar-se algun objectiu i sobretot amb ajuda, val? Que l'ajudin a trobar a quin punt pot agafar per començar ella a desenvolupar-se econòmicament i així no dependre d'aquesta persona.
Anem a un tercer cas, Gisela, el tercer i últim cas que tractarem avui, i el títol és La família de la meva parella es fica en tot. Això sí que és més habitual. Això sí que...
Això és molt habitual.
Aquest sí que s'ha fet algun cop. Resulta, tractem el cas d'una noia que té un fill de 6 mesos i el seu xicot porten vivint 2 anys i mig junts, porten sortint 4 anys, i des d'un principi la família d'ell sempre s'ha ficat molt a la relació. De fet, ara es volen casar, es casaran, i la família s'hi ha ficat moltíssim fins al punt d'escollir restaurant, església, dedicar a fer la separació de béns, i això realment a aquesta noia doncs la porta pel camí de l'amargor, com aquí que diu.
Aquí hi ha una part molt important, val? I és, tornem a una cosa clau en la parella, i és la comunicació amb la seva parella. Si ella diu que la seva parella també se sent agobiada per tot aquest control i tota aquesta manera de voler ficar-se en la relació i de voler influir dins les decisions que ells puguin prendre. Llavors, si la seva parella té, diguéssim, el mateix sentiment que ella i ho poden parlar de forma sincera i directa i dir, bueno, a partir d'aquí, què és el que fem? Una de les coses importantíssimes és que vagin tots dos a una. És a dir, que dintre de la família, sobretot, ella parla de la família d'ell, que sigui ell qui digui, doncs, mama, papa, fins aquí. Val? I això és una cosa que ells ho han de parlar. I és molt important perquè hi ha dos nivells de comunicació. El de la parella, que és important que flueixi, que ells treballin, que vagin tots dos a una, i llavors la part de comunicativa que fan amb la família. Mm-hmm. Val? La família és molt delicada, per què? Perquè porta uns lligams molt emocionals i ningú li és molt desagradable trencar aquests lligams. Val? Llavors, lo important és que amb la família també hi hagi una comunicació, sobretot assertiva, és a dir, jo respecto la teva opinió, però la decisió és meva. I això és important, que ells vagin a una i que ho puguin dir clarament a la família del xicot en aquest cas.
Tant de bo puguin arribar a aquest acord i que puguin estar més tranquils. Recordeu, avui hem fet aquestes consultes de casos reals que ha arribat a Pantarrell. També les podeu fer arribar aquí al 104 a fons, al correu afons@cugat.cat, o si no, trucant en directe al 93 675 15 87 o 88. Això ja ho anirem fent sovint, ja avisarem quan fem aquestes sessions de consultes amb la Gisela Llobet. I com sempre, Gisela, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins dilluns que ve.
Adéu.